Ràdio Estel. Sonen les campanes en aquest diumenge 3 de març del 2013. Tercer diumenge de Quaresma. El campanar és una realització del Departament per als Mitjans de Comunicació Social de l'Arcabisbat de Tarragona i que arriba fins a vostès gràcies a en Santi Grimau en la realització tècnica, en Didac Bertran i Montse Sabatifal. Avui, a causa d'una grip del nostre director, en Didac Bertran, el programa el farem amb unes variacions, tot desitjant que en Didac tinga una prompta millora i ben aviat el puguin escoltar. Anem, doncs, a començar. I ara els anem detallant uns quants actes que esdevindran durant aquesta setmana. Diumenge, dia 3, dia d'Hispanoamèrica, amb el lema Amèrica, porta oberta la missió. Organitza l'obra de cooperació sacerdotal hispanoamericana. Podeu demanar més informació a missions@arcabisbattarragona.cat. Recés arxiprestal de Quaresma a Falset. Creure, experiència del Crist dins nostre, a càrrec de mossèn Francesc Manresa i Manresa, a l'església parroquial de Santa Maria de Falset a les 6 de la tarda. Organitza l'arxiprestat del Priorat. Recés interparroquial de les parròquies de Riudoms i Vinyols i els Arcs. Conduirà el recés mossèn Pere Dalmau amb el tema Descobrint el Senyor en el camí de la Quaresma, a l'església parroquial de Santa Caterina de Vinyols i els Arcs, a les 5 de la tarda. Dijous, 7 de març. Conferències familiars, qüestions d'avui, amb el tema La doctrina social de l'Església sobre l'autodeterminació dels pobles. La nostra nació viu un moment històric en el qual s'expressen anhels de futur i es reviuen reivindicacions històriques. L'Església és mestra de doctrina sobre les qüestions que preocupen les persones i els pobles. A càrrec de mossèn Miquel Barberà, sociòleg i degà del capítol de la Catedral de Tarragona. A la sala d'actes de la residència Santa Teresa, les monges de la Vella, al carrer Santa Teresa, número 4 de Valls, a 8:45 del vespre, i organitza la parròquia de Sant Joan de Valls. Divendres, 8 de març. Sopar col·loqui de Justícia i Pau, a 8:45 del vespre, al restaurant MR al carrer Francolí 59 de Torreforta. Organitza el Secretariat Diocesà de Justícia i Pau, amb el tema Protecció internacional dels grups minoritaris per Santiago Castellà Sorribes, catedràtic de Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Rovira i Virgili. Per informació s'ha de trucar al telèfon 977 21 23 03 o al 977 39 08 39. Cal confirmar l'assistència al telèfon 977 21 23 03. Dissabte 9 de març. La trobada vocacional, una proposta de convivència i discerniment per a nois. El Seminari de Tarragona i organitza el Secretariat Diocesà de Vocacions i per a més informació cal adreçar-se a pastoralvocacional@arcabisbattarragona.cat. A l'últim acte per aquest dissabte, dia 9, és la trobada del Pas del Mar Roig a Reus, als jardins del Santuari de Misericòrdia i a l'interior del santuari els infants, acompanyats dels seus catequistes, reviuran aquest esdeveniment del Pas del Mar Roig narrat en el llibre de l'Èxode. El lloc serà el Santuari de la Misericòrdia de Reus i organitza l'Arxiprestat de Reus. Tot seguit escoltarem l'espai setmanal del senyor arcabisbe Monsenyor Jaume Pujol Balcells. Els quatre vents. Un comentari de Monsenyor Jaume Pujol Balcells, arcabisbe metropolità de Tarragona i Primat.
Déu vos guard. Quan l'arquebisbe de Múnich, Josef Ratzinger, es va traslladar a Roma l'any 1982, cridat per Joan Pau II per ser prefecte de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, va portar al seu pis de la capital italiana una taula de Noguera, que era herència familiar, un piano i 2.000 llibres de la seva biblioteca. És possible que tota part d'aquest material hi continuï prestant servei ara a les seves noves i reservades estances. La pregària, però, serà la seva activitat primordial, com sempre, però sense estar sotmesa a tantes urgències i amb seguretat, com ell mateix ha dit, pregarà preferentment pel nou papa. Això mateix m'he proposat fer jo en aquests dies de seu vacant i és el que convido a fer a tots. Pregar perquè els electors del nou pontífex, il·luminats per l'Esperit Sant, escollin el millor conductor per als nous temps de l'Església. La premsa ha divulgat el procediment d'elecció que va ser actualitzat en alguns aspectes per Joan Pau II en la seva Constitució Apostòlica Universi Domini Gregis. El papa Wojtyla, per més que era conscient de la valoració de teòlegs i canonistes que el col·legi cardenalici no és una institució necessària per naturalesa per a la designació del papa, va reafirmar aquest procediment que respon a una tradició mil·lenària i que ha donat tan bons fruits. Segons això, els cardenals, en nombre no superior a 120, procedents dels 5 continents, es reuniran a la Capella Sixtina per procedir a les votacions. Joan Pau II va disposar que durant les jornades electives s'allotgin al Vaticà per a poder-se aplicar millor a meditar i pregar pel sentit del seu vot, sense distraccions ni pressions exteriors. Hi ha tradicions que, naturalment, podrien canviar-se en nom de la modernitat, com la de la fumata que segueix a les vocacions, que s'ha mantingut com un homenatge al costum. El que no canvia és que l'elecció es fa amb consciència, amb vot secret i tenint en compte, per damunt de qualsevol nacionalitat o aspecte cultural, el servei que pugui prestar l'elegit a l'Església de Déu. Parlar com es fa en els mitjans informatius i en les converses informals de candidats, de pugnes pel poder i de travetes, és una transposició a l'Església del que passa en la vida política, quan en l'Església no hi ha, per definició, campanyes electorals, ni partits eclesials, ni promeses de legislatura, ni un govern i una oposició. Al marge, doncs, de participar en el joc inevitable de les esdevinalles sobre qui serà elegit pel Col·legi de Cardenals, el que ens correspon és pregar pel nou papa, a qui l'estimem sense encara conèixer-lo. I en aquesta ocasió, sense precedents en els últims 7 segles, també hem de pregar per qui ha estat Benet XVI i donar gràcies a Déu pel riquíssim llegat espiritual i cultural que ens ha deixat. El seu exemple de llibertat i humilitat i els seus llibres i encícliques són i seran una font d'inspiració inesgotable. Adéu-siau.
A continuació, l'Evangeli d'aquest tercer diumenge de Quaresma ens parla que Jesús convida a saber llegir i comprendre els signes que porten a un canvi de vida. I després d'escoltar l'Evangeli, mossèn Joan Magí ens explicarà les seves impressions i reflexions sobre les tres lectures d'aquest diumenge.
Per aquell mateix temps, alguns dels presents explicaren a Jesús el cas d'uns galileus, com Pilat, havia barrejat la sang d'ells amb la dels sacrificis que oferien. Jesús els respongué.
Us penseu que aquells galileus van morir així perquè eren més pecadors que tots els altres galileus? Us asseguro que no. I si no us convertiu, tots acabareu igual. I aquelles 18 persones que van morir a Siloé quan la torre els va caure al damunt, us penseu que eren més culpables que tots els altres habitants de Jerusalem? Us asseguro que no. I si no us convertiu, tots acabareu de la mateixa manera.
I els digué aquesta paràbola.
Un home tenia una figuera plantada a la seva vinya. Va anar a buscar-hi fruit i no n'hi trobà. Llavors digué al qui li manava la vinya. Mira, fa 3 anys que vinc a buscar fruit en aquesta figuera i no n'hi trobo. Talla-la. Per què he d'ocupar la terra inútilment? Ell li respongué, «Senyor, deixa-la encara aquest any. L'acabaré tot al voltant i tiraré fems, a veure si dóna fruit d'ara endavant. Si no, fes-la tallar».
El dia 3 de març ens trobem en el tercer diumenge de Quaresma. Mossèn Joan Magí, quin suport d'esperança ens comuniquen les lectures d'aquest tercer diumenge?
Déu es manifesta en convivència familiar i vol la llibertat per a tothom. Revisem la història de la salvació per aprofitar-ne tots els elements positius. És important que el nostre esforç ajudi els altres a fer les coses ben fetes.
Celebrant la nostra fe, entrem en comunió amb Déu dins la realitat de la seva Església. Sabem que la paraula ens hi porta. Necessitem ajuda per a no desvirtuar la força d'aquesta paraula.
Tenim la llibertat de Déu. Amb la seva llum, seguim el camí de l'alliberament, alliçonats per l'exemple dels antics en les ajudes de Déu i en els despistaments del poble. Tenim la força en l'Església de Jesús. El Papa Benet XVI ens diu: en aquesta perspectiva, recomano que l'estudi de la paraula de Déu, escrita i transmesa, es faci sempre amb un esperit eclesial profund, tenint degudament en compte en la formació acadèmica les intervencions del magisteri sobre aquests temes, que no és superior a la paraula de Déu, ans la serveix, només ensenyant allò que ha estat transmès, talment que per precepte diví i assistència de l'Esperit Sant l'escolta amb pietat, la guarda santament i l'esposa amb fidelitat. Per tant, cal que es tingui cura que els estudis es desenvolupin reconeixent que la Sagrada Tradició, la Sagrada Escritura i el Magisteri de l'Església, d'acord amb el sapientíssim pla de Déu, són tan vinculants i associats entre ells que l'un sense l'altre no es tén. Desitjo, doncs, que segons l'ensenyament del Concili Vaticà II, l'estudi de la Sagrada Escritura llegida en la comunió de l'Església Universal sigui realment l'ànima de l'estudi teològic.
Quines lliçons de llibertat ens ofereix la primera lectura?
El llibre de l'Èxode ens presenta Déu planificant el compliment de les seves promeses als pares. El Déu d'Abraham, d'Isaac i de Jacob dona la llibertat al seu poble, ha preparat Moisès en els coneixements de la casa del faraó i en l'experiència del desert. Ja està tot a punt perquè cadascú faci la feina que li correspongui sota l'atenta mirada del Senyor.
I la segona lectura?
Sant Pau en recorda l'experiència del camí de llibertat del poble perquè evitem les seves infidelitats i preguem nota dels seus encerts. Sempre hi ha la protecció de Déu per a tots els qui emprenen el mateix camí, però la fidelitat és personal i no tothom aprofita les ajudes ni s'esforça en el compromís de trobar les solucions.
I com ho arrodoneix tot això el text de l'Evangeli?
A la lectura de l'Evangeli de Lluc, Jesús ens posa a l'aguait perquè no ens enfiem de les tranquil·litats dubtoses ni de les postures de poc esforç. Hem de vetllar per tenir sempre la terra preparada. Procurem trobar l'aigua necessària perquè cap de nosaltres es torni arbre estèril, sinó com un arbre que arrela vora l'aigua, dona fruit quan n'és el temps i mai no es marceix el seu fullatge. Du a bon terme tot el que emprèn. L'aigua la tenim en Jesús, que des del Pare ens fa arribar, per la fe, el do de l'Esperit Sant, i el millor lloc per compartir-la és l'Eucaristia.
Notícies de la setmana. Monsenyor Mateo Zuppi, bisbe auxiliar de Roma, va dirigir el dilluns 18 de febrer el recés de Quaresma als preveres de l'arxidiòcesi. La primera part del recés, a la Capella Major del Seminari de Tarragona, hi va haver una meditació que va posar de relleu la invitació que el Senyor ens fa a tots a compartir-nos, subratllant especialment la necessitat de vèncer l'actitud de viure una fe rutinària i sense cap esperança. Monsenyor Zuppi també va insistir en l'alegria com el fruit d'una veritable conversió al Senyor. La segona part de la meditació, a la sala d'actes, va girar entorn als pobres. No hem de veure els pobres com a clients nostres o usuaris, sinó com a germans de la família de l'Església. Cada cristià hauria de tenir una relació d'amistat amb algun pobre, va destacar. Crist s'ha identificat amb els pobres i tenir un contacte personal amb els pobres és apropar-se a Crist. Els pobres ens ensenyen que nosaltres també som fràgils i dèbils en la pastoral i sobretot en la pastoral de la joventut, l'amor als pobres ha d'ocupar un primer lloc. L'amistat amb els pobres ens transforma i ens fa viure una fe més concreta i real, va destacar. Tot seguit, Monsenyor Mateo va dir que la renúncia del Papa Benet XVI és per al bé de l'Església. No hi ha més interpretació possible en les paraules del Papa. L'Església necessita un Papa amb vigor de cos i d'esperit per guiar l'Església en aquests moments crucials. En acabar la jornada de recés, el mateix dilluns, dia 18, a la tarda, va començar la setmana d'exercicis espirituals de Quaresma per a preveres al Seminari Menor de Tarragona, conduïts per l'arcabisbe d'Urgell, Monsenyor Joan Enric Vives. La Catedral Basílica Metropolitana i Primada de Tarragona ha renovat el disseny i els continguts de la seva pàgina web www.catedraldetarragona.com, que es pot consultar en 5 idiomes: anglès, francès, alemany, rus i italià, a banda del català i castellà. La pàgina d'inici permet accedir a 6 seccions principals que contenen diversos subapartats, el culte amb els horaris de les celebracions litúrgiques i altres informacions. Les notícies amb informació d'agenda o del que ha estat notícia, l'arxiu i biblioteca que permetrà accedir al fons documental segons criteris ad hoc, informació referent a les visites, un videotour i les dades de contacte per a qui ho desitgi. La voluntat d'aquest nou web és que a la Catedral de Tarragona sigui presència evangelitzadora i més encara en aquest any de la fe. Un recurs, doncs, al servei dels fidels i de tota la societat. En paraules del degà president del capítol de la catedral, mossèn Miquel Barberà, a la presentació del web es destaca que el conjunt de la catedral conté importants records històrics i bellíssimes obres d'art, però és sobretot el lloc on la comunitat eclesial, reunida a l'entorn de Crist, Jesús, el seu Senyor, escolta la paraula de Déu, celebra l'Eucaristia i rep el perdó. Durant la seva visita al conjunt, guardi el degut respecte, li agraïm la seva col·laboració i us convidem a participar de la riquesa espiritual d'aquest lloc de fe i oració. A motiu del dia del seminari, els seminaris de Catalunya han preparat diversos vídeos amb testimonis vocacionals que des del dia 19 de febrer i fins al 19 de març aniran apareixent un cada dia a la xarxa. Els vídeos, que tenen una durada d'uns 3 minuts, es troben penjats en un canal de la xarxa social YouTube a través de l'adreça www.diadelseminari.com. El cor Joves Veus i l'Orquestra dels Amics de la Catedral van participar en la presentació del cartell de la Setmana Santa de la ciutat de Tarragona amb un concert a l'Església de Sant Agustí. Com a organista va actuar Josep Enric París i a la direcció Anna Mateu i mossèn Miquel Barberà. Més d'un centenar de persones van participar en la presentació del cartell a càrrec del president de l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de Tarragona, Joaquim Julià, amb la intervenció de l'alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, i el senyor arquebisbe, Monsenyor Jaume Pujol. A l'inici de l'acte, dos membres de cada confraria, un de gran i un de petit, van encendre 12 espelmes i el senyor arquebisbe, un al mig de totes, en una representació molt emotiva de la Quaresma llum en el camí cap a la Setmana Santa i la Pasqua. Enguany, la Marxa de la Solidaritat, impulsada per Mans Unides de Tarragona, ha arribat a la 19a edició amb la participació de 9 escoles de la ciutat de Tarragona: Santa Teresa de Jesús, El Carme, Mare de Déu del Carme, Joan Roig, Sagrat Cor, l'Estonac, Sant Pau, Joan 23 i Sant Domènec de Guzmán de Tarragona. Un any més, els nois i noies es van aplegar a l'auditori del Camp de Mart, on va començar la jornada amb un ambient lúdic amenitzat per mossèn Joan Àguila, qui va versionar cançons actuals adaptades a la marxa. També en aquest espai, representants de cada escola van llegir un manifest redactat pels mateixos alumnes sobre un valor diferent relacionat amb la tasca de Mans Unides, com la tolerància, el dret a la salut, les desigualtats, entre d'altres. L'Anna Papió, alumna de quart d'ESO de l'Escola El Carme de Tarragona, és el segon any que hi participa. La marxa és una bona experiència perquè, a banda de conèixer gent i retrobar-te amb amics teus, col·laborem en un projecte.
Cadascun de nosaltres hem hagut de buscar sponsors perquè ens patrocinessin cada quilòmetre de la marxa, un total de 15 quilòmetres amb 15 o 20 cèntims per quilòmetre. Enguany és el primer cop que des de l'Escola Sant Domènec de Guzmán hi participem als cursos tant de tercer com de quart d'ESO. I això suposa doblar els alumnes que fins ara hi participaven. Creiem que és important col·laborar-hi, explica Aleix Bordes, professor d'aquesta escola. A més, combinem una actitud saludable, com és caminar, amb un projecte solidari. És una activitat que surt una mica de la rutina del dia a dia, afegeix Bordes. L'objectiu de la marxa de la solidaritat és recaptar fons per a un projecte que enguany és la millora d'infraestructures escolanes en escoles de secundària, segons explica Nativitat Moncusí, voluntària de Mans Unides de Tarragona. Un projecte que se situa a la ciutat de Makeni, al nord de Sierra Leone. Els 10 anys de guerra van destruir gran part de les infraestructures educatives. I ara, l'única escola del primer i segon cicle de secundària per a nenes d'aquest districte requereix ajuda per a construir un tancament de protecció de l'escola, un sistema de drenatge adequat per evitar inundacions en èpoques de pluges i un bloc de 4 latrines. Moncusí ha destacat la singularitat d'aquesta marxa, ja que aglutina els dos objectius que treballa Mans Unides, la sensibilització i el finançament de projectes. Mossèn Ricard Cabré, sé que vau assistir a la jornada de pastoral obrera que es va celebrar el dia 16 de febrer a Barcelona. Ens podríeu dir en què va consistir aquesta jornada?
Mira, aquesta jornada fa 25 anys que se celebra. Què pretén? Unir, dinamitzar i orientar l'acció de tots aquells cristians que estan presents en el món obrer o en els barris més pobres de les nostres ciutats. Per tant, allà ens trobem pràcticament gent de totes les diòcesis catalanes que vivim immersos d'alguna manera en el món del treball o estem en connexió amb ell. Ja Pius XI, l'any 1931, deia el gran escàndol del segle XX és que l'Església ha perdut la classe treballadora. No sols l'havia perduda, sinó que moltes vegades s'havia trobat enfrontada amb ella. Això ve de molt lluny. L'Església, a mesura que es va anar fent poderosa, es va anar distanciant de la gent més senzilla fins a arribar a trobar-s'hi enfrontada del tot. La Revolució Francesa es va fer en bona part en contra de l'Església i la Revolució Comunista claríssimament. És la revolució del treball contra el capital. Els obrers es trobaven als partits d'esquerra que volien transformar les estructures injustes d'aquest món. L'Església, per una sèrie de condicionants històrics, es trobava a l'altra banda, al costat de l'ordre establert i dels qui ostentaven el poder. Dins l'Església, sempre hi ha hagut qui s'ha pronunciat a favor d'un canvi seriós, però eren minoria. A meitat segle XX, hi va haver una reacció important a favor d'una església més humil i més al costat dels treballadors. D'ací van néixer els capellans obrers i els moviments cristians obrers, conscients de que calia lluitar per una església més compromesa amb el món del treball. Després s'hi van ajuntar les religioses i els religiosos en barris. Algunes comunitats religioses van deixar els grans col·legis per instal·lar-se en els barris més pobres de les ciutats i donar un testimoni de presència i de compromís. La finalitat de la jornada anual és trobar-nos, revisar les nostres actuacions, reformar les nostres conviccions i animar-nos a seguir lluitant a favor d'una església i un món diferents.
I la jornada d'aquest any en què ha consistit i què es proposava en concret?
El lema d'aquest any era l'església profètica enmig de la crisi. Què volíem dir amb això? Els profetes de l'Antic Testament eren els qui posaven el dit a l'anafra, els qui posaven al descobert les infidelitats del poble de Déu, sobretot els seus governants, i a la vegada intentaven animar el poble a retrobar els camins de l'aliança que havien pactat amb Déu. De profetes sempre n'hi ha hagut i sempre n'hi haurà en l'Església. Pobres de nosaltres el dia que desapareguin els profetes. Són els qui s'enfronten, si cal, amb els governants i els jerarques de l'Església per fer-los revisar els camins de l'Evangeli. Si l'Església hagués fet cas dels profetes, no hauria arribat fins allà on ha arribat. Una Església instal·lada, al costat dels poderosos, incapaç d'enfrontar-se decididament amb un sistema que ofega la vida dels pobres i la fe i l'esperança dels cors. La crisi actual no ha arribat perquè sí. A Riu Capdelós guany de pescadors. Hem arribat fins on hem arribat per la cobdícia de les finances que s'han fet els amos del món sense mirar els estralls que feien el seu pas. Els moviments han volgut aixecar la seva veu per fer sentir una paraula d'esperança, però també una paraula de condemnació de tots els crims que es cometen en nom de l'economia.
Éreu molta gent?
Mira, aproximadament un centenar de persones, però potser no importa tant el número com l'esperit que animava els assistents. Estem prou convençuts que no podem continuar per un pendís que s'enfonsa cada vegada més, descarregant el seu pes sobre les espatlles dels més pobres. Volem ser veu dels qui no tenen veu i defensors de la veritat i la justícia enmig d'un món d'opressió i de corrupció, conseqüència d'un dinamisme i uns principis totalment oposats a l'Evangeli.
Posem punt i final per avui en aquest programa del Campanar, tot desitjant-los una feliç setmana per retrobar-nos, si Déu vol, la propera. A reveure, siguin bonets!
Ràdio Estel.